Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Sostenibilitat i música. Amb Aixa Miró.
Va, 5 minuts que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa la nostra caravana i com cada dijous ho fem amb Aixa Miró. Avui hem adelantat una horeta, però ja estàs aquí. Bona tarda, Aixa Miró, com estàs?
Molt bé, Núria, molt bé. Molt contenta d'estar compartint la tarda amb vosaltres.
I nosaltres més, la veritat. Què ens portes avui, Aixa?
Doncs avui us porto una... Bé, sempre parlem de sostenibilitat de música, però avui parlarem des d'un altre punt de vista. Parlarem del que hi ha darrere dels projectes sostenibles que us he anat portant durant aquests mesos. Parlarem de la marca de productes sostenibles. Imagineu, que xulo. Mm-hmm. Però per fer-ho, ho farem de la mà d'una amiga, molt bona amiga, una apassionada de les marques i també molt apassionada de tot el que fa. És una crac. I es vol presentar amb aquesta música. A veure.
Ara jo, que he vist néixer el món, que amb tu he tingut tot. Que abraço tantes veus, que el meu batec és teu. Sento terror, no entenc, perquè em cremes la pell, m'arrenques els cabells i em deixes sense l'è.
Em sembla increïblement bonica aquesta cançó.
Sí?
Sí, la veritat és que sí.
Alma d'Adam, imagineu-vos l'anunci tan bonic que vam veure i que vam gaudir el 2019. I, com diu, no? Hi ha d'haver una altra manera de viure.
Que bonic.
Una altra manera de viure.
Com no podia ser d'una altra manera, la nostra convidada ha triat una música d'un spot meravellós d'Adam, sensibilitzant sobre el medi ambient. Us presento la convidada d'avui. Ella és Marta Arroyo Espinet. És economista, publicista i fundadora de Mosaikin, si ho dic bé, Comunicació. La seva consultoria de publicitat amb més de 10 anys en el mercat.
Marta Arroyo, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana. Això,
gràcies
endavant.
A vosaltres. Em fa molta il·lusió estar aquí amb vosaltres, perquè em sembla que Ràdio Estel no havia estat mai.
Doncs mira, sempre hi ha una
superil·lusió estar aquí. Sí.
Marta, tu que ets una experta, quina diferència hi ha entre marca i producte?
Uau, això és allò, començar pam, no? Directe. A veure, els productes són indiferenciats i les marques marquen diferències. Per això també es diu marca, perquè està com marcat, no? És a dir, si jo us dic una aigua, podeu pensar en moltes marques i cada marca us aportarà una sèrie de valors, una sèrie d'atributs o una sèrie de sensacions o d'emocions. I això és el que fa que diferenciem un producte d'un altre. Ho fa la seva marca. O sigui, no és el mateix parlar de Fontvella que parlar d'aigua de Beri, que parlar d'aigua de Ribes o que parlar de Solan de Cabres. Cada un et proposa o et transmet unes sensacions i unes emocions diferents.
Clar, i Marta, quina diferència, ens ho has explicat, a veure si pots tornar a remarcar, hi ha entre una marca, el que és una marca, que ara deies que en veiem moltes al llarg del dia, i un producte.
El que acabo de dir, però ara amb aquest exemple que m'heu posat així una mica de sorpresa, no sé si ho coneixereu, però és la banda sonora de l'última campanya d'aigua de Ribes, que parla de Escoltem la natura. I el titula com la banda... Ara segueix una Joan Dausada a sota, que sí?
Sí, exacte. El gran segueix aquí.
Alma. Perquè hi ha una altra manera de viure. No, doncs aquesta campanya d'Aigua de Ribes el que fa justament és dir que... No, és una manera, i entro ja en matèria, així si m'ho permets, que Aigua de Ribes es marca una mica el propòsit d'anar més enllà del que s'ha dit fins ara de les aigües, no? Que vagis a la natura, que desconnectis, que disfrutis, que miris, que contemplis. I és una mica una aposta molt forta per una marca d'aigua, perquè les aigües fins ara sí que ja aportaven molts valors i molts beneficis. Van començar per l'època de prima, de la salut dels biberons, van entrar també per la muntanya, per l'aigua pura, per la puresa, per aquest punt ja com a més, pam, més, no? Més està... S'atreveixen a parlar de la contemplació, de la meditació sense dir-ho, o sigui, ho trobo una passada, i és un espoc que t'ensenya la muntanya, t'ensenya tota la vall de Ribes, l'aigua de Ribes, que és de Ribes de Freser, i t'ensenya uns paisatges i uns riuets, bueno, amb aquests sorollets d'ocellets, que és al·lucinant.
I Marta, de quina manera definim el concepte marca?
Pues mira, una marca és allò que pensen de tu o del teu producte quan tu no estàs davant.
Que bo.
Una marca personal seria més això, però vull dir, és allò que pensen d'aquell producte o d'aquell projecte o d'aquella empresa amb el públic, el mercat, o el target, o el mercat, o la població en general. Per tant, la marca, el més interessant de la marca és que la construïm des de l'empresa, perquè si tu no dones pista sobre la teva marca, al final el públic s'acabarà fent una idea del teu producte o de la teva marca, i pot ser que sigui diferent del que tu vulguis comunicar o del que tu vulguis que pensin de tu.
I clar, parlem de marques, però en aquest cas, en aquesta secció de l'Aixa, sempre parlem de sostenibilitat. Com es creu, de quina manera neix una marca sostenible en propòsit?
És el que et deia, no?, que fem la comparació aquesta amb l'aigua, no?, amb l'aigua de Ribes, que s'ha atrevit a anar una miqueta més enllà, perquè per mi una marca amb propòsit és una marca que més de... Jo sempre quan parlo amb els meus clients de marques els dic que intentin parlar amb clau de benefici. Mm-hmm. No em diguis que guapo que ets, o no em diguis que simpàtic que ets, sinó fes-me riure. Això era una frase d'ara, no me'n recordo qui era, però això, no em diguis que sóc simpàtic, sinó fes-me riure, no? Doncs és el mateix, no em diguis que, oi, que guapo, i que bé que ho faig, i que bé no sé què, no, ensenya'm-ho, o sigui, parla'm amb clau de benefici. A mi ja fa molt temps que m'agrada parlar amb clau de benefici. I una marca en propòsit va un xic més enllà d'aquest clau de benefici, que vol dir que, a més que et satisfà una necessitat real, que no és fum, perquè això també ens ha fet molt mal a la publicitat, aquest allò que la publicitat ve amb fum i totes aquestes coses que s'han dit durant... Bueno, moltes campanyes que s'han fet en aquest sentit. Una marca en propòsit és una marca que, a més, vol intentar canviar les coses. Vol intentar canviar el seu petit entorn, el seu petit món, la seva empresa, el seu petit territori o el lloc on ell dirigeix el seu producte, no?
Una cosa important és com es comunica aquesta marca, no? Com es dona, deies, no? Com es transmet? Com fan una marca de propòsit?
Bueno, pues, és la diferència una mica entre informar i comunicar, no? Informar és el que fem, pues, no? Des de la ràdio, des dels mitjans de comunicació, que llences una notícia, i comunicar és rebre un feedback, no? Que vols que la gent a la qual tu dirigeixes el teu missatge rebi un feedback i creï una mena d'empatia, crea tu una mena d'empatia entre tu i la marca. Llavors, una marca amb propòsit, com es comunica? Doncs comunicant el seu propòsit, però de debò. O sigui, doncs, si una empresa té zero residus i és veritat, que comuniqui això. Aquest és el seu propòsit, que serà alhora la seva avantatge diferencial, no? El seu tret diferencial front a altres productes que potser no tenen aquesta avantatge competitiva.
I centrant-nos a les marques sostenibles, com és la seva identitat? Com ens ho pots explicar, això?
A veure, per mi una marca sostenible... A mi, més que sostenible, m'agrada dir una marca amb propòsit, perquè una marca sostenible, com il faut, ha de complir tota una sèrie de requisits, no? Tota la sèrie de a nivell d'ODS que estan marcats i estan tipificats exactament. Jo no sé si totes les marques o totes les empreses que es van dir sostenibles
ho són realment,
ho són de bo, no? Per això m'agrada més parlar de marca amb propòsit, que és el que deia, no? Que una marca amb propòsit és aquella que inclou el seu propòsit des del minut zero. No? Què vol dir? Pues que amb el personal intern, en el procés de producció, amb el tractament de l'alimentació a l'empresa, doncs si té cantina i pot consumir producte d'aquí, no el consumirà d'allà. Amb el paper, si pot no imprimir, doncs no imprimirà. I naturalment amb el tipus de comunicació que fa, pues una comunicació que sigui, el que deia abans, no?, empàtica, i que comuniqui aquest propòsit d'una forma clara i directa.
Tu, que ets experta en marques, ens en podries dir algunes d'elles i quins trets tenen aquestes marques?
Doncs mira, jo ara els compraré cap a casa.
Home,
ben fet, per això estem ben fet.
No, us parlaré de Mosaic in Comunicació, que jo, bueno, la meva empresa, la consultoria, va néixer el 2011 i va néixer per ajudar les petites empreses, perquè jo sempre avui tinc molt clar com a missió que era això, aquest ajudar i aquest acompanyar per fer perdre la por a la publicitat, perquè molta gent té por. La publicitat es pensa que és només dels grans i la publicitat no és una cosa de grans o de petits. O sigui, la publicitat és de tothom. Has de tenir la teva imatge de marca i després comunicar-la, no? Llavors, jo crec que dintre del meu propòsit, dintre de la meva missió, incloc el meu propòsit, no? Que és fer una comunicació honesta i amb passió, sense dir mentides i sense vendre fum, no? És a dir, que hi havia vegades, o hi ha vegades, ara podria no tant, però hi ha vegades que jo dic que no, amb forces clients, perquè no anava amb els meus valors, no anava amb la meva manera de fer, o no estava d'acord amb aquell tipus de producte o en aquell tipus de projecte. Llavors, jo vull comunicar algú que m'ho cregui, algú amb el qual jo estigui d'acord, perquè, si no, jo no contribuiré a que el meu petit món, no el món és molt gran i és molt general, però sí que m'agrada que per les marques que treballo, doncs, bueno, es pugui veure aquest petit canvi, aquest petit gra de sorra, no? Com deia el Capitán Siam, els petits canvis són poderosos, no? I llavors, doncs, intentar que a través de la meva feina el meu petit territori, doncs, també pugui canviar cap a bé.
També es parla de la missió, no?, d'una marca, en el teu cas. Cap a on vas?
El que deia, no? Que la missió és comunicar d'una forma honesta, directa, senzilla, sense trampa, sense mirant els ulls del client, no? Perquè realment és això, la publicitat està molt, si em permeteu l'expressió, molt, bueno, és que no em surt d'una altra manera, molt prostituïda, no em surt d'una altra manera. Bueno, està, fins i tot està mal vista, no? Ui, no, publicitat, és que la publicitat no és llançar els diners amb anuncis, no, és invertir en la teva marca, i és invertir en que la gent conegui la teva marca, conegui els valors de la teva marca, la teva imatge, i això és superimportant, perquè és que si tu no et dones a conèixer tal com ets, és el que deia al principi, aleshores, és que potser la gent o no et coneixerà o passaràs desapercebut o no seràs notori o tindran una idea de tu que no ets. Aleshores, és molt important, no?
Marta, cada vegada hi ha més marques sostenibles o no?
Sí, cada vegada hi ha més marques sostenibles i es posicionen i es visibilitzen també a través de les campanyes que fan.
Doncs explica'ns algun cas curiós de marca sostenible o, per exemple, en propòsit, no?, que t'agrada dir-ho d'aquesta manera.
Sí, doncs mira, per exemple, fa un parell d'anys, em sembla, que ha entrat al mercat la marca Incapto, de cafè, no?, per contrarrestar una mica a les càpsules. Nespresso va ser la primera marca que va entrar amb càpsules al mercat. Al cap de 10 anys ja va vèncer la patent, aleshores va poder ja tenir, doncs, marques blanques, i ara ja, la marca del supermercat ja fa les càpsules. I realment són super poc sostenibles, super contaminants, i tot i que intenten fer coses amb les càpsules per no contaminar, o sigui, per contribuir a ser més sostenibles, no domino gaire el tema, no sé com ho fan, sí que per contrarrestar aquest nicho de mercat que hi havia d'un cafè espresso acabat de fer com el del bar i poder-te'l fer a casa, va sortir al mercat la marca Incapto. I la marca Incapto de cafès, amb un eslògan molt bo que diu que és el cafè que no es deixa encapsular.
Que
realment és boníssim, no? Perquè realment, o sigui, és un valor diferencial i sostenible, i a sobre va, pam, directe contra, contra qui ha d'anar, no?
Sí.
O, per exemple, una altra marca que és Ecoalf, que és una marca de moda tèxtil ecològica molt bonica, molt maca, i el seu eslògan és Because there is no planet B. O sigui, és, no, d'allò, perquè no hi ha plan B, no, és there is no planet B, és que és veritat, o sigui, és que ens l'estem carregant.
Marta, si estan escoltant marques d'aquestes, no?, o projectes, no?, petites projectes sostenibles, què han de fer per poder, no?, ser coherents amb la seva marca i amb la seva missió i amb el missatge que volen donar?
Doncs primer que tinguin molt clar quin és el seu punt de sostenibilitat o quin és el seu propòsit, perquè ja et dic, lo de sostenible, ara tots ens hem tirat el carro de sostenibles i jo no sé molt bé si tots podem dir que som sostenibles, no? Que tots anem cap allà o que molts anem cap allà, sí. Però atribuir-te aquest valor, jo no sé si és prou legal, diguem-ne, o prou honest. Però sí que anem cap allà, amb la qual les marques que vulguin posicionar-se com a marques amb propòsit, com a marques per canviar el món, per mi el més important és que en el seu missatge, en la seva missió, i en el seu missatge clau a comunicar, quedi molt clar per què són, quin és el seu propòsit, no? Pues el cas d'Incapto, no?, aquest que us explicava ara, el seu propòsit és doncs no contaminar, vendre cafè amb gra, com el cafè que es prenia abans. Jo recordo quan era petita, a casa de la meva iaia hi havia un molinet de cafè, posàvem el gra, el molíem, i llavors el posàvem a la com es deia aquella cafetera, l'Orolei. Ara, clar, el cafè també encara per algunes cases hi ha la cafetera Orolei, però molinet no n'hi ha. te la tires directament del d'allò i fas la amb el cafè molt, no? Però realment han volgut tornar als orígens, però amb unes condicions de pressió i temperatura, com en el bar, perquè realment és molt bo, però és una manera de comunicar el seu propòsit.
A mi m'agradaria preguntar-te, bona tarda, Marta.
Bona tarda.
Abans parlaves de... Al principi parlaves de construir la marca construeix i envia un missatge a la població, no? I es construeix ella mateixa. I després parlaves del feedback que ha de rebre aquella marca. A mi m'agradaria preguntar-te si pot ser que el feedback acabi construint una part de la teva marca que tu no sabies.
Sí. Sí, sí, pot ser. I moltes vegades passa. I a més que sigui diferent a el que tu volies.
També?
També pot ser, perquè és el que estic dient, no? Tu has de tenir molt clar quina és sempre la teva estratègia, la teva missió, els teus valors, el teu propòsit, la teva comunicació. Perquè si no ho fas tu, ho acabarà fent el mercat per tu. I llavors, igual un dia algú, doncs jo què sé, agafarà una ampolla d'aigua, veurà que té una altra cosa que tu no volies comunicar, o inclús et voldrà fer una mala jugada, o voldrà anar en contra teu, o voldrà... I et farà un tuit...
I ja està.
I ja hi som, perquè clar. Més ara, com que això és la pólvora, no? Sí. O sigui, s'ha d'anar super en compte amb els missatges, super en compte. Jo crec que ara les empreses més que mai han de tenir també un departament de crisi, perquè és que a la mínima pot passar que ja et dic, qualsevol persona famosa, mediàtica, bueno, ara això no sé com es diu, mediàtica, influencer.
Influencer, sí.
Qualsevol influencer, o sigui, pues, no sé, t'agafi mania a la teva marca, sí, i totalment. Et faci un missatge a xarxes i et destrossa la vida. Llavors, clar que després pots recórrer tot el que tu vulguis, però...
El mal ja està fet.
En compte, exacte, el mal ja està fet.
Marta, per acabar, tu que parles de marques, explica'ns algun spot que sigui meravellós, no? Com a exemple final, per acabar deixant aquest bon regust, no? I per als nostres oients que diguin, ostres, que xulo, eh? Què hi ha darrere les marques?
És que és passió, les marques són passió, a mi m'encanten. Llavors, per tancar, jo us proposo tancar amb una meravellosa campanya d'Ecoembes de l'any passat, que és el cànon amb re sostenible. Re sostenible, que és la, eh?
Sí,
mireu
sí.
Que és bonica.
Amb aquesta bonica música que relaxa molt, eh?
Sí, eh?
Preciosa, és que sí.
Res sostenible, bonica. Ens en recordem sempre, eh?
Doncs sí. És que és xula més el concepte, eh? D'anar res sostenible amb un res sostingut, que aquí hi ha la gràcia, no?
Molt bé.
Doncs sí, i com cada dijous, això només et podem dir gràcies, gràcies i gràcies per apropar-nos a tot aquest món de la sostenibilitat, per fer-ho tan fàcil, i també Marta Arroyo, economista, publicista i fundadora de Mosaiking Comunicació. Un plaer, moltíssimes gràcies i visca les marques sostenibles.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Sabeu què? No ens han fet fora.
Hey, hey, hey! De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, camines.
Arriba a la Macedònia 2.0.
Més informació amb l'estil de sempre.
Pura elegància.
Camins, segona temporada.
Ni a Disney ni a Netflix.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. La Caravana, un programa sobre rodes.
Sentir-se bé, amb Montserrat Llares.
5 minuts que falten per arribar a 4:45 de la tarda, hora de començar a sentir-nos bé amb la coach psicoterapeuta facilitadora en memòria celular PNL, que és programació neurolingüística i hipnosis. Montserrat Llares, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Avui parlem d'un sentiment molt interessant, eh? I que ben segur que tota persona del món, tot oient, l'ha visitat alguna que d'altra vegada, com és l'estrès. Que, de fet, se n'ha parlat i molt durant els últims dies, perquè dilluns va ser el Dia Mundial de la Salut Mental. Per tant, a mi m'agradaria començar pel principi. Què és l'estrès?
Vale. Voy a leer literalmente la definición que nos da Wikipedia del estrés. Dice, estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Y luego da otra explicación biológica que dice, conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta física ante determinados estímulos repetidos, como por ejemplo el frío, el miedo, la alegría. Dicho esto, el estrés es lo podemos considerar, y viene de la palabra, presión. Y podemos poner como ejemplo, si yo toco el timbre y hace un sonido, el sonido genera como una alarma y yo abro la puerta, el que está dentro dice, ostras, han llamado al timbre, y abro la puerta. Pero cuando yo dejo encallado el timbre se va a quemar. Clar. I el que està dentro va explotar.
Correcte. Ara que sabem el que és l'estrès, i crec que és evident amb les definicions que ens has donat que qualsevol persona ha viscut algun episodi d'estrès. Vull dir...
A ver, nuestra sociedad vivimos continuamente como el estrés. Lo hemos aceptado como algo normal, lo hemos normalizado. Hasta tal punto que no intentamos ni evitarlo. Hacemos, o sea, el cuerpo nos da señales y nosotros dejamos que estas señales, pues eso, siga el timbre funcionando, funcionando, funcionando sin pararlo. Entonces, evidentemente, es como parte médica, es una oxidación. Y esa oxidación va a producir enfermedades si yo lo mantengo a largo plazo.
¿Y en quines situacions més habituals es produeix estrès? ¿En quins escenaris?
A ver, si vamos a la explicación que he dicho antes del estrés, cuando la respuesta, cuando yo tengo menos capacidad de respuesta que la carga que sostengo, y voy a poner el ejemplo de una mochila. Si yo llevo una mochila y la voy cargando con cosas mías y con cosas de mi entorno, por ejemplo, pues aquello que mis padres pretenden sobre mí, si juego a fútbol, que sea un buen futbolista, en el caso, por ejemplo, de una criatura. Voy cargando con cosas mías, pero también con cosas que me vienen del exterior. Si es el trabajo, pues lo que quiere mi jefa, lo que quiere diferentes personas, ¿no? Entonces, si esa mochila se hace muy pesada, llegará un momento en que o yo no podré llevar la mochila o la mochila será demasiado grande. Y yo, con el agotamiento que me habrá producido el estrés, porque hemos dicho que hay una parte física, y esa parte física es agotamiento. O sea, cuando tenemos una situación prolongada de estrés, vamos a generar que baje nuestro sistema inmune, vamos a generar unos síntomas que derivarán en una enfermedad.
Ara explicaves que el cansament és una de les conseqüències directes, no?, de la manera que es manifesta l'estrès, però hi ha altres manifestacions, no?
Sí, una és el agotamiento, però també és el mal humor. Si tenemos estrés, tenemos muy mal humor. Sí. Tenemos, estamos diciendo que hablamos de una presión, así que si yo estoy presionando continuamente, físicamente, voy a tener una reacción de desgaste. Me he ido mirando a la cámara.
Me
he despistado. O sea, voy a tener unas consecuencias físicas y pueden ser, pues esa presión va a generar dolor de cabeza, puede generar enfermedades hormonales, o sea, cualquier desequilibrio en nuestro cuerpo.
Però llavors és molt complicat, no?, gestionar amb l'estrès. Si ens expliques que cada... Per exemple, no? Una persona normal avui va a treballar, es sotmet en casos d'estrès. Llavors, és molt difícil gestionar aquest estrès. O hi ha algunes tècniques concretes que ens asseguren que podem viure amb menys estrès?
Sí. Desde luego, la primera técnica es tomar conciencia de que te está estresando. Porque si yo esa mochila empiezo a gestionar qué es de lo que puedo evitar. O sea, yo cojo la mochila y empiezo a organizarla. Y empiezo a decir, a ver, de esta mochila... que es prioritario y empiezo a relacionar las emociones con lo que estoy a lo mejor procrastinando, ¿no? Si yo tengo estoy en el trabajo y tengo un montón de tareas pendientes, voy a tener que empezar a ordenar, a organizar, a gestionar para poder que ese estrés, o sea, que yo tenga una respuesta. Si yo tengo una respuesta, el estrés va a bajar.
Jo, Montserrat, bona tarda. M'agradaria preguntar-te com hi ha gent que no se n'adona d'aquest pateix d'estrès. O sigui, hi ha gent que no lo notaste que hi ha una resposta física. ¿Es possible eso?
Sí, sí, porque estamos, como hemos normalizado que haya estrés,
¿sí?,
pues nos parece normal. O sea, muchos médicos dicen que es normal tener estrés y que es bueno porque genera adrenalina. Y si tú tienes cierto grado de adrenalina, pues vas a reaccionar inmediatamente.
¿Sí?
¿Qué pasa? Que si en vez de generar esa adrenalina estoy generando más cortisol, que es la hormona del estrés,
¿sí?,
pues entonces me va a afectar en mis digestiones, me va a afectar, se va a convertir en una carga más. Entonces, todo empieza por la percepción. Si yo tengo la percepción de algo que me molesta,
¿sí?,
porque muchas veces el estrés viene de cosas que no queremos hacer. Hay cosas en esa mochila que yo tengo que hacer, pero no quiero hacerlas, pero las tengo que hacer. O yo pienso que tengo que hacerlas, con lo cual, si yo no puedo negociar, que sería la primera cosa que nos puede aliviar a la hora de trabajar el estrés. Es decir, para aliviar esa mochila tengo que negociar. Si yo el estrés me viene porque volvemos a la jefa. Bueno, vamos a poner un jefe para que no sean siempre las jefas.
¿Vale?
Si yo tengo un jefe que me da demasiada faena y yo no puedo expresarle,
¿sí?,
mi capacidad o mis necesidades, ese mismo, esa falta de comunicación me va a generar más estrés todavía. Y me va a limitar a la hora, o sea, toda mi atención posiblemente vaya en ese foco y todas las otras cosas que durante el día tengo que hacer se van a quedar relegadas porque mi energía se ha ido directamente a uy, mi jefe, y vamos a entrar en el bucle de uy, mi jefe. Y entonces, claro, me voy a estresar porque como a lo mejor tengo hijos, pues también tengo que atender a mis hijos, tengo que atender un montón de cosas más.
Entonces, ¿podríamos decir que hay que aceptar todo lo que llevamos en la mochila y luego poner unos límites? ¿Sería un primer paso?
Vale. Aceptar,
¿sí?,
todo lo que ponemos en la mochila, no.
Hay
que, igual que un armario,
sí,
y haces una limpieza,
sí,
hay que limpiar qué no necesitamos tener en esa mochila, ¿no?
Vale.
O sea, yo recuerdo que cuando hizo el Camino de Santiago veía gente que llevaba unos mochilones que decía, madre mía, pero ¿cómo pueden caminar? ¿Vale?
Sí, sí, sí.
Entonces, cada uno elegimos. Y esa es la percepción, elegimos qué ponemos, qué es importante para nosotros, porque al final tenemos que elegir las cargas que tomamos, o al menos algunas de ellas.
Uh-huh. Clar, Montserrat, tu ara ens explicaves que des de petits estem sotmesos a l'estrès. Potser una solució per deixar de normalitzar-lo tant seria començar-la parlant des de petits a les escoles, per exemple?
Por ejemplo, desde luego la educación es importante porque la gestión del estrés viene porque paremos, viene porque aprendamos a respirar, viene porque aprendamos a comer bien, porque seamos conscientes de la importancia de dormir.
Molt important també, dormir, descansar.
Entonces,
sí.
Tenemos un montón de señales, o sea, si yo... porque tengo mucho trabajo una semana, yo qué sé, me da por pintar el piso y no me da tiempo para comer, ¿vale? Pues si una semana no como bien no va a pasar nada, pero si porque tengo un trabajo que termino a las 4, decido no comer, eso me va a pasar factura.
Llavors, l'estrès també arriba perquè som ens autoexigim massa les persones.
Totalmente, o sea, cuando la exigencia supera la capacidad, ¿vale? Pues entonces es cuando aprendemos el estrés y no solo lo aprendemos, sino que lo transmitimos. Uh-huh. Entonces ahí es donde la responsabilidad de decir, oye, si yo voy a mi casa estresada, posiblemente no me comunique igual con mi hijo,
claro,
que si voy relajada.
Uh-huh. Ara que parlàvem de maneres, no?, de gestionar aquest sentiment, l'estrès, hi ha medicines per combatre l'estrès en aquest cas?
Sí, pero hay que entender que el estrés no es una enfermedad. Uh-huh. Hay que compensar. O sea, para estar bien necesitamos compensar aquello que nos está faltando. Si yo, por ejemplo, no estoy durmiendo, pues puedo tomar desde una melisa o una tila a una melatonina para dormir, pero no es para el estrés, es para combatir aquello que estoy, para poner remedio a aquello que estoy perjudicando, ¿no?
I, Montserrat, com a gran experta en el tema, segurament algun dels nostres oients, algun dels nostres propers, ha patit alguna vegada una situació d'estrès, ara ho deies. Llavors, com a experta, quines recomanacions podries donar a una persona que pateix estrès? Quin és el camí que hem de seguir?
Vale, hay una cadena que tiene el estrés, que es la percepción que yo tengo de lo que tengo que hacer, de esa mochila. Después va una conducta. A esa percepción yo voy a responder con una conducta. Si bebo café porque tengo sueño, voy a beber el doble de café. Si fumo, voy a fumar el doble. Si como, como medida de compensación, voy a... ¿vale? Después voy a generar lo que decimos, el síntoma, ¿vale? Dolor de cabeza, mala digestión, problemas de cualquier tipo. Y luego voy a generar la enfermedad. Entonces, para combatir todo esto es importante tomar conciencia, parar, pedir ayuda. Por ejemplo, ahora explicaré, bueno, si os parece, os explico un caso.
Sí, lo van.
Vino hace unos meses una chica, que era una ejecutiva. Entonces, en pocos meses se le había muerto su padre y su suegro. Había pasado de una situación en que cuidaban a sus hijos y ella estaba muy tranquila porque sabía, se peleaban por cuidar a sus hijos y decir, no, voy yo, no, voy yo. A una situación en la que tenía que tirar de canguros continuamente, no estaba nunca en casa y se sentía fatal. ¿Vale? Cuando vino a verme, ella creía que la parte que le generaba el estrés era toda esa vorágine de cosas que habían pasado. Y sin embargo, cuando lo trabajamos, lo ordenamos, lo organizamos, lo que le generaba estrés es que su suegra no había resuelto el duelo y no la iba a ver. Y ella la estaba echando de menos. Era como...
¡Guau! ¡Qué fuerte!
Sí. Y no tenía nada que ver.
Claro.
Pero en el momento que sacamos todas las cosas fuera y las pudo organizar y las pudo ordenar, sí, se dio cuenta que el problema no era, ella era ejecutiva, estaba acostumbrada a lidiar con un montón de problemas, con un montón de empleados, pero sin embargo la gestión de darse cuenta lo que ella necesitaba, de parar tiempo para decir, me falta esto y esto es lo que estoy echando en falta, pues fue... la solución. Y no hubo medicación, no hubo compensación de ningún tipo. En el momento que se dio cuenta de qué le faltaba, pues dijo, ostras, pues voy a llamar a mi suegra y le voy a decir cuánto le echo de menos.
Montserrat Llares, coach, psicoterapeuta, facilitadora en memòria celular PNL, que és programació neurolingüística i hipnosis, que avui ens ha apropat aquest sentiment de l'estrès, però que també ens ha donat alguns consells per evitar-lo, almenys saber-lo gestionar. Montserrat, moltes gràcies. Un dijous més.
Sentir-se bé, amb Montserrat Llares, un espai patrocinat per Agape. Si passes per un mal moment emocional, a Agape t'ajudem. Dol, teràpies de parella, ansietat, autoestima, fòbies, hipnosi per deixar de fumar... A Agape cuidem de la teva ment i del teu cos amb acompanyament emocional i terapèutic. Truca'ns al 93-166-7474 i comença a sentir-te bé. També tenim botiga herbodietètica amb més de 2.000 referències en medicina natural. 93-166-7474 i agapebcn.com. Agape, perquè val la pena.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ja sabeu que sona a la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel.
Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal. El programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte, d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes són la caravana. A Ràdio Estel.
Els dijous, volem ser advocats a la caravana de Ràdio Estel.
3 minuts que falten per 3 quarts de 5 de la tarda. És dijous, ara ho dèiem, això només vol dir una cosa, que volem ser més educats i que volem aprendre coses noves abans d'anar a dormir. Nina, avui què aprendrem?
Doncs avui, Núria, volem entendre com viuen les persones amb trastorn per dèficit d'atenció i/o hiperactivitat, més conegut com a TDAH, com viuen les seves etapes educatives. Avui ens posarem a la pell de tots ells i totes elles per entendre una mica més del seu dia a dia.
I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la doctora Paula Morales. Ella és investigadora i professora al màster universitari en Psicologia Infantil i Juvenil dels Estudis de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya. Bona tarda, doctora Morales.
Bona tarda. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un tren para darme ese relámpago. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma, me calma.
Clar, doctora Morales, jo crec que el més important és sempre començar pel principi. Què és el TDAH?
Bueno, en paraules senzilles, el TDAH és una condició del neurodesenvolupament, vol dir que té una base neurobiològica, que s'inicia en els primers anys de vida i acompanya la persona al llarg de la vida i afecta, no, en tres àmbits, que seria la regulació de l'atenció, la regulació de la conducta i també la part potser més desconeguda, la regulació de les emocions.
I clar,
quan parlem TDA, que a mi em ve al cap una pregunta, que és, TDA i hiperactivitat són dues coses diferents, veritat?
Són dues coses que podem entendre de manera diferent, però que estarien dins d'un mateix paraigües. Per entendre-ho millor, ens hem d'imaginar, no?, una condició doncs, més global que els empara tots dos, que és el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, i dins podem veure diferents presentacions. Això vol dir que majoritàriament, no?, trobarem nens i nenes i persones amb dèficit d'atenció junt amb hiperactivitat, que serien el 50 o 60% dels casos, i després trobaríem en menor proporció al voltant del 30% de persones que només presenten dèficit d'atenció i la resta que ens quedaria al voltant d'un 15% que presenten hiperactivitat. Llavors, ficar-ho dins d'aquest paraigües ens ajuda a entendre-ho millor i a intervenir d'una manera més global i més específica.
Llavors, ens ha de quedar molt clar que hi ha persones que pateixen d'un trastorn per dèficit d'atenció, però que no tenen hiperactivitat en aquest cas. De quina manera podem detectar que patim o que alguna persona al nostre voltant pateix TDAH?
El que és important tenir en compte, potser per fer el símil, no?, i que tots ens quedem amb aquesta idea al cap, és que les dificultats més importants que presenta una persona amb TDAH les podríem fer, no?, el símil o el d'allò amb un superordinador, per exemple. No? Uh-huh. El nostre cervell, la part del lòbul prefrontal, que és la part que tenim al davant, regula totes aquestes àrees que us deia, no?, i és com si ens dona uns missatges que ens diu, ara has d'estar molt atent, ara t'has de fixar, ara has d'intentar pensar abans de fer aquesta acció, no?, per no precipitar. Ara doncs, tens aquesta estratègia per regular la frustració, no? És aquest superordinador. Les persones amb TDAH tenen una immaduresa en tots aquests processos. Per tant, què és el que veurem a l'aula? No? Doncs si ens centrem en la part atencional, els missatges que ens donen els pares o que ens donen els professors és d'immaduresa, els etiqueten moltes vegades quan no és així, de dropos, no? De que no fan prou esforç, de que el seu rendiment és irregular, de que hi ha dies molt bons, dies molt dolents... De que de vegades els veuen a la lluna. I en el cas de quan veiem conductes més d'hiperactivitat, de més dificultat de regulació, doncs són nens més irritables, amb menys tolerància a la frustració, que es posen en més conflictes, que els hi costa també gestionar la frustració, la irritabilitat, i que comporta doncs, dificultats també socials dins de l'entorn educatiu.
Bona tarda, doctora Morales. A mi m'agradaria preguntar-te, comentaves que es detecta que es desenvolupa des del naixement i al llarg de la nostra vida doncs, ho experimentaríem, no? Es pot descobrir a l'edat adulta, dir, ostres, doncs això ha estat el que m'ha condicionat sempre l'estudi, l'atenció... Es pot descobrir més endavant?
Sí. Sí, de fet, avui en dia coneixem molt més del que seria la neurodiversitat, no? El funcionament neurodivers són persones... Tots, no? Tenim... Però cada cop més som més conscients. Llavors, durant molt de temps, en l'àmbit de la psicologia no s'han estudiat aquests trastorns suposadament infantils en l'àmbit dels adults. Ara el que sabem és que sí que s'inicien en l'etapa infantil, però que acompanyen a la persona al llarg de tota la vida. Per tant, trobem molts adults que es qüestionen això a mesura que van trobant-se doncs, amb salts, no? A nivell educatiu, per exemple, que suposen més exigència, o a nivell laboral, i que troben que no arriben, que genera molta angoixa, molta frustració, que han d'invertir moltes hores, no? I aquesta sensació de desgast provoca el qüestionar-se. Doncs potser funciona d'una manera diferent, potser de trobar estratègies.
Si ara ens enfoquem en els més petits, per exemple, un nen o nena petit que pateix TDAH, com viu una jornada escolar?
Depèn molt de l'edat, no? El que veiem moltes vegades a preescolar és que predominen tota la part d'hiperactivitat, d'inquietud, no? De regulació de les emocions, no? Moltes explosions, dificultats... Quan ja saltem a primària, que és el punt en el que necessitem estar més tranquils, concentrar-nos, seguir unes assignatures, seguir no? una norma molt més establerta, és quan apareixen més dificultats. Llavors, per tant, per aquests nens, si l'entorn no afavoreix no? el seu funcionament i no posen unes mesures per les quals puguin estar atents durant més temps, regular la seva inquietud, si no tenen aquests suports, doncs realment ho acaben passant malament. Què passa? Que els docents els encasillen moltes vegades, no? És que és un nen mogut, és que no ho vol fer, i acaba repercutint molt a la seva autoestima. Llavors, penseu que durant la jornada escolar ens hem d'esforçar molt i hem de posar molt de la nostra part, no? Si no confien en mi perquè ja em posen no? aquesta etiqueta de que no sóc capaç, de que no puc, doncs encara em costarà molt i se'm farà molt més pesat aguantar dia a dia la rutina escolar.
Ara que parlaves del paper dels docents en aquests casos, creus que hi ha una mancança formativa del professorat?
Realment sí. Crec que és cert, no?, que en els últims anys a nivell d'educació infantil i educació primària s'ha millorat, però encara queda molt per fer, i queda molt per fer sobretot a nivell de secundària, d'estudis postobligatoris, no?, que és on veiem que hi ha molta tassa d'abandonament, també en estudis universitaris, no?, que ens hi estem trobant cada cop més, i per això una miqueta, doncs, des de la UOC també el que proporcionem és intentar donar continguts basats en l'evidència que ajudin tant a docents de primària com de secundària, com professionals de la psicologia, a estar actualitzats i fer un millor abordatge.
Doncs també comentàvem, no?, aquesta jornada escolar. Si un nen sense TDAH està 40 minuts atent, una persona amb TDAH quants minuts podria estar atent a classe?
Això és difícil de dir, no? Perquè sí que és veritat que parlem d'una condició, però dins cada persona és diferent. Clar. I depèn molt, no només de l'infant, sinó de la interacció que hi ha entre l'infant i com es desenvolupa o com funciona aquella aula, quines estratègies posa el docent. Llavors, evidentment, és molt menor, però hi ha moltes estratègies que el poden ajudar. És a dir, si tota la informació que dona el professor és a nivell auditiu, és sense un suport manipulatiu, sense un suport visual, doncs evidentment el perdrem molt abans, no? Si intercalem activitats, si són més dinàmiques, si incorporem acció, no?, i els hi proporcionem, doncs, més temps, més espais, doncs evidentment tot això el motiva i pot fer que aguanti molt més temps, tenint el mateix dèficit, no?, en aquest sentit.
Clar, ara hem parlat de la part de les escoles, però quin joc entren els familiars? O sigui, quin paper han de tenir els familiars? Per exemple, els germans, els pares, com s'ha d'actuar des de casa? Hi ha alguna manera especial?
El que és molt important és tenir molta informació, no? Això se'n diu psicoeducació, és a dir, els professionals han de formar els pares també perquè siguin grans experts en la condició de TDAH, i no només els pares que tenen nens i nenes amb TDAH, sinó el dèficit d'atenció, a vegades pensem en blanc i negre, no? És qui té aquesta dificultat i qui no la té, però la realitat que ens diu la recerca una miqueta és que és més aviat una dimensió, no? Des de persones que tenen algunes dificultats, persones que en tenen moltes però no acaben de complir-ho tot per un diagnòstic, i persones que realment la persistència de les dificultats i la interferència podem fer aquest diagnòstic, no? Però el que han de fer els pares és poder-se formar, que els hi proporcionem espais on entendre millor la conducta dels fills, tenir eines, no?, per poder encaminar el dia a dia després a casa, a les tardes, com organitzar l'estudi, com recolzar-los a nivell acadèmic, a nivell de conducta, com guiar i aconseguir, no?, posar l'atenció en aquelles coses que fan bé i no caure en aquesta roda de sempre, no?, veure les coses negatives, perquè això és molt senzill d'entrar-hi, no?, i de vegades hem d'aturar-nos, i també cuidar aquesta part d'autoestima, no?, i intentar-los guiar. Llavors, és important treballar amb pares i també treballar amb germans en aquest model una miqueta, no?, d'ajudar-los a entendre com és la persona que tenen a casa i com ajudar-la.
També parlàvem d'etapes lectives més complicades, d'estudis postobligatoris, per exemple, a la universitat. Un estudiant universitari amb TDAH, com ho viu? I com el professorat pot ajudar aquell estudiant?
Ara, recentment, no?, de fet, estem fent un petit estudi en el qual fem petites entrevistes grupals amb estudiants amb diferents dificultats d'aprenentatge, inclòs el TDAH, i el que ens diuen, i és bastant transversal en les vivències de tots ells, és que en aquesta etapa hi arriben amb molt desgast, no? És el problema de l'estigma, d'aquestes etiquetes, de com ells ho viuen, i acompanyat de que l'esforç ha pujat molt, no? L'exigència d'aquest entorn ha pujat molt. I ells, tot i que la hiperactivitat i la impulsivitat va disminuint a mesura que el cervell va madurant, la planificació, l'atenció, l'organització, la gestió del temps, en això encara hi tenen moltes dificultats. Encara seguirà desenvolupant-se, però ells hi troben moltes dificultats. Per tant, pateixen molt d'ansietat, inverteixen un temps que potser és el doble que els altres alumnes quan aposten realment per intentar treure-ho tot, i això suposa un desgast, i ens diuen, no?, un desgast social per no tenir aquest temps i un desgast emocional important. Per tant, hem d'acompanyar-los, i el que ens diuen sempre és una mica el cansament d'haver de repetir sempre als professors què els hi passa, què necessiten, no? Llavors hem de trobar alguna forma de que els puguem ajudar sense que ells estiguin justificant-se contínuament de què els hi passa o intentant convèncer els professors de que els hi facin adaptacions, sinó tenir una miqueta d'obertura, no?, a les seves necessitats i facilitar-los aquest camí.
Per tant, podem dir que si un estudiant de grau universitari ja li suposa un estrès una jornada d'exàmens que vinguin seguits, que moltes vegades sol passar, un estudiant amb TDAH a enfrontar-se a una jornada d'exàmens és molt pitjor?
El que ens diuen i el que veiem és que normalment, degut a la falta de planificació, moltes vegades funcionen quan s'apropen els terminis, no? És a dir, el veure aquesta línia de ara m'he d'examinar és quan moltes vegades incrementen l'esforç, llavors les hores de dedicació són moltes. Evidentment, cap a l'últim moment és molt difícil que facis, no?, tot el que hauries de fer de manera planificada, llavors realment s'ho passen molt malament. I el punt important, jo crec, també emocional, que afecta en el rendiment d'ells és la falta de confiança, el pensar que no valdran, que seran, que no ho faran suficientment bé i que no estaran a l'alçada dels seus companys, no? Llavors, tota aquesta barreja els impacta realment en el seu dia a dia.
Clar, ara ho deies, que encara hi ha molta estigmatització de les persones que pateixen TDAH o TDA. De quina manera podem acabar amb aquests estigmes? Parlant-ne més, sent més conscients de que hi ha moltes persones que ho pateixen i que al final és una cosa normal?
Realment, la meva opinió és que sí que n'hem de parlar més, que hem d'estar tots molt més formats per tenir, no?, més amplitud de mires, més perspectiva a l'hora de valorar. I no només respecte al TDAH, sinó que hem de tenir present el que us deia abans, no?, que la societat és neurodiversa, no? Per tant, els espais on hi hagi persones hauran d'atendre aquesta neurodiversitat, i pels alumnes amb TDAH, o persones o treballadors amb TDAH, i per qualsevol altre tipus de persona que estigui patint problemes emocionals o que tingui altres condicions, necessitem, no?, funcionar d'una forma diferent que respecti i que pugui acompanyar tothom.
Cada vegada hi ha més casos de TDAH, o potser és que abans no se'n parlava tant i sempre hi han hagut els mateixos?
És una barreja de les dues coses. És evident que l'avanç científic dels últims anys contribueix a que fem millor, no?, els diagnòstics, i tinguem més instruments que avaluen millor. La prevalença realment dels estudis que hem fet darrerament, per exemple, a la província de Tarragona, hem trobat al voltant de 5,5% de la població amb aquesta condició. Sí. I el que sí que estem estudiant és, tot i que és una condició amb un fort pes genètic, que hi ha altres factors que estan contribuint, no?, a que potser darrerament trobem més casos o trobem més afectació. Per exemple, ara s'estan investigant, que el nostre grup també hi està entrant, intentant aclarir, no?, o veure tot el tema de la toxicitat de l'aire, no?, diferents factors que afecten el desenvolupament del cervell mentre, no?, el nen està també a la panxa de la mare, no?, i com tot es va configurant. Per tant, bueno, hem de seguir investigant, però sí que és cert que s'ha vist un increment.
Paula Morales, investigadora i professora al màster universitari en Psicologia Infantil i Juvenil dels Estudis de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya, que avui doncs ens ha ajudat a entendre com viuen les persones amb trastorn per dèficit d'atenció i o hiperactivitat, i doncs que ens ha ajudat a normalitzar, a entendre que una miqueta més aquest trastorn que al final afecta a moltíssimes persones. Moltíssimes gràcies, senyora Morales.
A vosaltres.
I nosaltres ara farem una petita pausa per donar pas als butlletins informatius. Com sempre, amb Carla Buigas i Pere Juventí Balcells, us deixem amb aquesta cançó del Canto del Loco, Peter Pan, i atenció, perquè a les 5 arriba als estudis de Ràdio Estel Alejo Saures.
Junto a mí parecía que quería quedarse aquí. No había manera de Charlie. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases, sus fases. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras conmigo.